Arribant a 4:45 de la tarda, és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui compartirem amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Manel, molt bona tarda. Manel, bona tarda. Doncs anem a saludar l'Òscar Cardona, que és col·laborador de Ràdio Castellà, i m'imagino que sí que el tenim a l'estudi de Castellà. Òscar, bona tarda.
Doncs sí.
Sí, no?
Bona tarda, estic
el
aquí. Sí,
el peu del canó.
Al peu del canó.
Al peu del canó. Molt bé. No tenim encara
molt confer... bona tarda.
Ai, Manel, què tal? Mira que bé. Això de canviar, de dia t'ha despistat una mica o què?
Sí, la veritat és que sí, ja m'ho entenc ja. Us ha anat a veure... Heu anat a veure el Papa o no?
No. Jo faig jo, com aquell que deia que el Papa vingui a veure'ns li... aquí.
I estava dient als companys que si ve a casa meva encara li convidaria a prendre un cafè. O sigui que...
Sí? De veritat?
Sí.
Sí? Tens curiositat?
Pues encantat d'estar-hi aquí els dimecres, perquè jo normalment vinc els dijous.
Sí. No?
Però molt de gust d'estar-hi aquí.
Molt bé. Doncs de seguida que tinguem el nostre tertulià del Prat, el saludem i l'incorporem a la tertúlia. El Manel ha introduït el Papa com qui no vol la cosa. Evidentment no és tema de tertúlia d'avui, perquè ahir vam estar parlant de l'Església, de les dones, del Papa i de, bueno, de tot aquest... tinglado que s'ha muntat en aquesta visita que fa a l'estat espanyol, i no sé si és que voleu compartir alguna reflexió sobre tot el que està passant aquests dies, però molt ràpid.
Home, que és significatiu que estem en un país laic, no? I que realment perquè vingui un líder espiritual es munti la que es munta, no? Però bueno, la veritat és que no ningú va a missa, o va molt poca gent a missa, no? I ningú practica la religió, però mireu la quantitat de gent que està en els carrers i en qualsevol moviment que fa aquest senyor. O sigui que realment alguna cosa té que tindre o algun...
Sí, no ens quadren els números, no? No ens quadren els números. Òscar, vols fer una reflexió sobre el tema?
Sí, jo penso que els populismes, doncs, tots són molt benvinguts per una majoria. No m'atreviria a qualificar aquesta majoria perquè no m'escau, però, vaja, jo, doncs, que no sóc massa catòlic, no és que no estigui catòlic.
Ja, que és diferent.
És que no sóc massa, doncs, prefereixo no opinar perquè diria coses que segurament no agradarien a molta gent.
Molt bé. Saludem el Pedro Ezcurra, periodista i directiu de l'Associació Esportiva Prat.
No, res. Ah.
No,
hola, com esteu?
Com estàs, com esteu? Pedro? Molt bé.
Mira, doncs, estava dormint la siesta.
Home, i t'han despertat.
M'ha passat l'hora, m'ha despertat el vostre col·lega de Ràdio Prat i veig que ha sigut l'Esprit Sant el que encara fa que pugui estar en via compromès i en via dormit. Però això és bona senyal, no?
Home, i tant. I tant.
I de què esteu parlant?
No, jo ara us estava donant la possibilitat que féssiu una única i breu reflexió sobre tot el tema de la visita del Papa. Lliurement, abans d'entrar en matèria, molt ràpid.
Sí, home, bueno, per això és matèria per 4 dies. Però, bueno, un minut. Home, jo vull, mira, jo sóc un ateu, però jo crec en tot, eh? I no crec en res. Però bueno, però avui he vist un rato abans de dinar, com a bon riberenc del Llobregat, jo sempre des de casa veig la muntanya i de ben petit, abans de la guerra ja anàvem en Romeria, a Montserrat, i jo recordo fins als 15 anys pues que Montserrat era una cosa obligatòria, els pagesos portaven els melons d'ofrena a la Mare de Déu, i després, bueno, llavors tots creiem, no?, perquè no creure era impossible, perquè ens guien... I en canvi avui he vist una cosa que és preciosa, que us recomano.
Quina?
És el cant de la com se diu, la Salve Regina,
sí,
per l'Escolania, i després de Virolai per l'Escolania.
Home, no m'estranya, amb tot això t'has quedat, com dirien els castellans, traspuesto, no?
No, però ha sigut preciós, jo us ho recomano.
Ja ho sé.
És d'una bellesa, independentment del papa, com si m'ho hagués encantat a mi, no? Però jo us ho recomano, sobretot, a l'escolania, a l'ambient. I clar, tots creiem en la Mare de Déu, encara que siguem ateus, perquè jo la veig cada dia a la muntanya i vaig amb llina 40-50 vegades.
Clar que sí, però mireu avui... Digues, Manel, vinga.
Que el Prat, no teniu gaires muntanyes, al Prat, eh?
No, però el riu...
A l'esquena,
passa...
sí.
No, però és que el riu, que és el que marca tot el... Des de Castellà de Nuc, passa per Monistrol, per baix, i no para fins a arribar al Prat. I clar, jo visc al Prat i quan aixeco... I visc en un àtic, i quan m'aixeco al matí el primer que veig és Montserrat.
Clar.
I a part que, té, que per mi té un record... Vamos, una altra cosa és el tema religiós i bueno, això és un altre tema molt llarg, però jo aquesta imatge d'avui...
T'ha recordat coses, sí.
No, i que la recomano des del punt de vista artístic, eh?
Ja. Avui parlarem de qüestions més terrenals, no? Com per exemple aquesta iniciativa del Ministeri de Sanitat que està enllestint un pla per dispensar preservatius gratuïtament als joves d'entre 16 i 22 anys. Això a partir de 2027, a on? A les farmàcies. De quina manera? Doncs presentant només el DNI. Quin és l'objectiu? Doncs eliminar les possibles barreres econòmiques que es puguin trobar i també reforçar la prevenció. Quina és la lectura que feu vosaltres? Vinga, ràpid.
El papa no estaria d'acord. El papa segur que no estaria d'acord.
Ho sabem, però clar, això és una tertúlia ciutadana.
Us dic una cosa, jo ho trobo molt, 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 molt interessant. Fins a cert punt, us puc dir una anècdota que vaig viure no fa gaire temps, en el que estava a les urgències de l'Hospital de Badalona, no? I van entrar una parella, un noi i una noia que no tindrien més enllà de 15-16 anys, no? A demanar la pastilla del dia després,
sí.
No? Que me'n sembla bé, o sigui, almenys van tindre la precaució, no? Ja que no van tindre el preservatiu a mà, no? D'anar-hi a urgències a demanar aquesta pastilla per no complicar-se la vida. Con la qual, si regalem preservatius, segurament posarem barrera a algo que històricament tots tenim una edat i tot ens passat per amics que en un moment donat la vida li ha canviat per un mal moment o per una calentura, no? I per desgràcia, no? Que tinguem fills està molt bé, però que els tinguem quan els toca tindre,
quan toca.
No quan en un dia de festa,
per un accident,
borratxos, sí. I tot, exactament, per un accident, no? Tot el que sigui preveure aquestes coses, crec que serà sempre positiu.
I quina és la reflexió que fas tu, Òscar?
Pues bé, jo tinc una sana enveja, perquè quan jo tenia aquestes edats,
no.
Doncs, vaja, la cosa estava molt amagada, i si algú havia de comprar un preservatiu, doncs li feia molta vergonya.
Era pecat, llavors, no?
Tenies que anar-te a dos municipis més enllà.
Exacte. Sí, sí. O, vaja, jo que vivia llavors a la Barcelona, doncs havia d'anar a la Barceloneta a comprar-los perquè allà no en coneixia ningú. Vivia a Sant Andreu, o sigui que no hi havia manera que em coneguessin. I, vaja, jo penso que està molt bé aquesta mida perquè, vaja, el que m'ha fet gràcia és el que ha dit el meu contertulià, d'un moment dolent. No, el moment és bo, són les conseqüències dolentes.
És veritat.
Conyes a part, de veritat que crec que... El que m'agradaria és que s'estengués a més edats. No, aviam, no a la meva ja, però més edats, perquè penso que seria una cosa de que beneficiaria. Encara que reconec també que el clero hi estaria en contra, però bueno, aquests que fotin el que vulguin, aquests no els hi cal preservatius, no? Perquè els que són cèlibes, vull dir, no els hi cal, no en fan servir d'això. Vaja, a part dels pederastes, que també els recomanaria que ho deixessin de ser.
Ja.
Bé, la veritat és que em sembla molt bé, crec que és una mida interessant i que consciència, sobretot els homes, els nois, en aquest cas, doncs, de que s'han de posar un preservatiu. Perquè que es veu que està molt de moda de negar-se a molts xicots de posar-se el preservatiu. Bueno, no passa res, no, i clar, sí que pot passar. Per lo menys que sigui aquell moment bo i prou.
Nois i noies, tothom.
Nois i noies, no. Evidentment que sí. Però diu que hi ha nois que es neguen a posar-se'l, perquè, clar, és millor fer-ho, això que dirien, a pelo, no?
Sí, sí,
a pel.
Sí, sí.
Però, clar,
despreciant els problemes.
Despreciant els problemes, clar. Per tant, em sembla una mida excel·lent i penso que, vaja, hauríem de... així com el dos papes enrere va prohibir que certs llocs africans doncs haguessin preservatius, vaja, cosa que a mi em sembla retrògrada del tot, vull dir, digna d'un jutjat de guàrdia, perquè aquests senyors van fer que hi haguessin moltes malalties, moltes morts i fills no desitjats, i per mi això sí que és un crim.
Ja. Pedro, què n'opines tu sobre aquesta iniciativa del Ministeri de Sanitat?
Si tu és la paraula, això que ho tramita el Ministeri de Sanitat, no?
Clar.
I això, home, veig que els meus col·legues ho lliguen molt al tema de la penetració i de quedar-te embarassat. Jo penso que el tema és un tema de profilaxi sanitària. Sí. O sigui, si parles amb els urologs i els hi parles precisament dels problemes d'infeccions amb nois i noies de 16 a 22 anys, veuràs que el tema no és un tema de penetració o de no penetració, és de molt més complicat i molt més popular, no? Però això, els urologs, si parles amb ells, et diuen què és el que està passant amb aquest segment de població.
Sí.
I llavors, clar, aquí això requereix després molta medicació i suposo que el Ministeri de Sanitat ha considerat que és més econòmic regalar els preservatius que no després tenir que receptar per la Seguretat Social tant, perquè el problema són les infeccions, el problema són les malalties, les transmissions, les pràctiques sexuals, que no té res a veure això amb el que estem parlant, és un tema sanitari i el que s'ha de fer és agafar-ho des del punt de vista sanitari, i per tant si això fos la solució, que ho és en certa manera, val, el que cal és informar bé a la gent i a les noies i als nois pues, les dificultats que es poden trobar si no tenen higiene i respecte a la possibilitat de contagiar uns als altres quan no hi ha respecte a l'altre, no? Les infeccions estan per aquí, i això tota la vida. Quan van venir els americans aquí, no tenien por a la sífilis perquè tenien la penicilina. Ara, com que no es mora ningú d'una malaltia venària, però en canvi els urologs us podrien dir la quantitat de contagis que hi ha, tant d'úter com de laringe, i això la sanitat ho està pagant.
Clar,
suposo que van per aquí, no?
Sí, 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 perquè a més, és inevitable, bueno, dir que es tracta un problema també de falta d'educació sexual, perquè a més cada vegada són més joves quan comencen a tenir aquestes relacions.
Clar.
I segurament no són conscients dels riscos, que precisament és una de les qüestions que ha canviat socialment entre aquesta franja d'edat, la percepció del risc, el canvi també que hi ha hagut en els hàbits sexuals, no? La manera de practicar,
clar,
de relacionar-se. Però això també parla de o bé de la poca efectivitat de les campanyes que s'hagin pogut fer en quant a prevenció, no?
Sí, d'acord.
Sí,
és un tema sanitari. Com una,
sí, sí.
Amb el Covid vam tenir que regalar quasi bé mascaretes, doncs ara doncs, això està proliferant molt i sobretot amb aquest segment de població, d'aquestes edats, 13, 12, 13, fins als 22, 23. Però que clar, és que els hi falta cultura sexual.
Clar.
És normal.
Sí, sí, sí.
Des de luego, sí, crec que si regalessin a les edats que ens fiquem nosaltres els preservatius també a nosaltres, a la millor ens caducarien dintre de la cartera. Però per lo demés és normal que sigui així, eh?
Això serà vostè.
No.
Jo no dic res.
Però sí que estic d'acord amb els companys que al final és una qüestió que ara mateix, no ho sé, socialment, no sé, la liberalització de la sexualitat o la banalització de la sexualitat fa que hi hagi molts tipus de contactes, molts, molt més abans que almenys quan era jo jove, no? que jo recordi, i la veritat és que preveure tot no solament embarassos no desitjats, sinó enfermetats venèries o inclús sida, etc, crec que és una mesura molt interessant, sobretot pensant en el col·lapse de la sanitat pública, perquè aquestes persones quan es contagien, doncs al final col·lapsen a la sanitat, i això ens acaba perjudicant a tots, con lo qual la mesura aquesta, no,
tots,
benvinguda sigui, perdona, ben aprovada.
A tots no, el sector farmacèutic mai surt perjudicat,
No, aquests ho tenen tot ben agafat,
sí, aquests sí. No perden mai.
Que no perden mai, no, la veritat és que no.
Bé, doncs estem en una situació, com marquen les estadístiques i els informes anuals de l'Agència de Salut Pública, tant a Catalunya com a l'Estat, de l'increment d'aquestes infeccions de transmissió sexual, que també hem de dir que des de l'àmbit sanitari sí que s'han preocupat de difondre de manera pedagògica a través de sessions que es fan als instituts, no? Vull dir que informació se'n dona. Una altra cosa és que un estigui atent el dia que se li fa la sessió, no? Per saber què és la clamídia, què és la gonorrea, la sífilis i totes aquestes infeccions que després es troben. I és que aquesta tendència ha anat a l'alça. O sigui que en algun moment s'ha de intentar posar remei. I paral·lelament a Catalunya, referent a aquesta qüestió, la Generalitat va presentar, no fa gaire, perquè també ho vam tractar aquí a la tertúlia, un nou model d'atenció precisament de les ITS, d'aquestes infeccions de transmissió sexual, a partir ja dels 12 anys, és a dir, jovenets, jovenetes, que diria que encara estan amb el pediatre, pràcticament, o no sé si estan a cavall en el moment de fer el pas ja al metge. És en aquest moment, quan, a partir d'aquesta edat, que també se'ls començarà a prestar atenció en aquest tema. Per tant, una bona iniciativa, no?
En quant a educació, suposo que parles, no, Carme? En quant a educació dintre de les col·legis, no? A donar-li formació.
No. Això té a veure amb el model sanitari, a Catalunya.
Vale, el model sanitari.
Vale. Bé, no sé si teniu alguna altra reflexió sobre el tema. Potser hauríem de recuperar aquella campanya del Pónselo, Póntelo, no? Que va ser molt efectiva en el seu moment. Va tenir una certa gràcia i va tenir la seva importància. Si us sembla, canviem de tema i parlem d'una qüestió esportiva, però que en el fons és política, com tot, no? Parlem d'aquest Mundial de Futbol, perquè s'estan donant una sèrie de situacions que m'agradaria saber com les valoreu vosaltres. I és que, suposo que ja ho sabeu, hi ha una selecció, la de l'Iran, que doncs està rebent un tracte, podríem dir que discriminatori respecte a la resta de seleccions, perquè és una selecció que haurà de jugar els seus partits als Estats Units, però els Estats Units només concedirà els visats pels dies de partit. És una situació que jo no sé si algú en un altre mundial s'havia produït, però quan parlem d'esport també parlem de política, i aquí estem veient doncs una qüestió flagrant, no?
Certament, i separar les dues coses és gairebé impossible, des del moment que el futbol, la veritat és que belluga el món, la veritat és que és aquesta, o sigui, és l'únic esport global del món, o sigui, Hi ha molts esports, però estan molt repartits o molt centralitzats en segons quins països, no? Però el futbol és el que aglutina tot, no? I aleshores, el fet de que estigui absolutament polititzat té tot el sentit del món, aunque no el comparteixo, però és veritat. O sigui, realment estem parlant de dos països que estan en guerra, que s'estan matant entre ells en tot el que poden, no? I puc entendre no compartir-ho, però sí entendre, no, les reticències que pot tindre, sobretot de cara a l'electorat nord-americà, al deixar entrar una selecció d'un país que en aquest moment està sent el seu enemic, teòricament, aunque són els americans el que van començar aquest xivarri, no? Però ho puc entendre, el que passa que no el comparteixo. Jo suposo que al final tindran que fer-ho perquè mou molts diners, i jo suposo que la UEFA al final posarà seny i aquests jugadors de l'equip iraní podran jugar. Podran jugar els partits que li corresponen, però justos per després expulsar-los del país.
Però, clar, és que la FIFA el que fa, i també és una cosa que us volia preguntar, que quin paper penseu vosaltres que hauria de fer la FIFA en tot això? I ells s'expulsen de sobre les puces dient que ells no tenen res a veure amb les qüestions d'immigració i de visats, que això és cosa del país. Però, clar, ells sí que s'encarreguen de l'organització d'un mundial que es disputa en tres països diferents. Doncs si saps que tens un problema, mira d'arreglar-ho, no?
Sí. Òscar. Se l'han trobat de cop.
Bé, jo penso que en un cas així, jo, si fos un d'aquests països, em negaria anar-hi, francament. Perquè hi vas amb tots els drets, igual que els altres, o penso que això és una hipocresia total. Clar que, partint de la base de que qui mana als Estats Units, que és el senyor Trump, evidentment qualsevol cosa és possible. Però, i com m'ha dit el meu company, la política i el futbol és impossible separar-ho. Tot és política. El futbol és política. I el futbol són diners. No ens oblidem de que hi ha una economia al darrere i al davant del futbol que fa que moltes coses, doncs, es miri cap a un altre costat per tal de que el negoci vagi funcionant. Però repeteixo, jo en aquest cas d'aquests països em negaria, quan m'estan bombardejant que jo tingui que anar a jugar amb el meu enemic en el camp d'un enemic meu,
i matant la meva gent, i matant a la meva gent,
exacte, vull dir, francament, vull dir, em sembla que una cosa és l'esport i l'altra és la dignitat humana.
Pedro.
Hola.
Quina és la teva versió respecte d'aquesta situació?
Jo sóc un gran aficionat al futbol, que m'ho passo bé en veient partits. Ahir mateix, aquesta hora, una mica més tard, vaig veure un Almeria-Castellón, que us recomano que li hagués futbol, perquè va ser un espectacle divertidíssim. Bon partit de futbol, no?
Qui va guanyar?
Què passaria? Va guanyar al final, va guanyar l'Almeria, amb molts jugadors que havien estat amb l'Espanyol. Però va ser un partit de futbol preciós en quant a gols, emocions, divertiment, en fi, el que m'agrada del futbol, no? Ara, què passaria si el campionat del món l'haguessin organitzat a l'Iran? I anirien els americans? Si hagués estat previst que el campionat del món el feien a l'Iran, què hauria passat? El problema no és que Estats Units no doni visats. El problema estarà que si Estats Units dona visats i, per desgràcia, arriben a la final un país enemic amb la selecció americana, el més possible és que anessin a parar tots a Guantánamo, no? Que els declararia terroristes.
Només tenim que recordar aquell partit d'Inglaterra contra Argentina quan
les
Malvines.
Sí.
Claro. No, sí, que va ser un escàndol, no? O sigui, al final la política pues això, l'impregna absolutament tot.
El problema no és que et deixin entrar, el problema és que després et deixin sortir segons el color de la cara o de quin país siguis. Clar. Jo no aniria tranquil, no, per no entrar. És per arribar a casa i tornar,
Penseu
perquè
una cosa.
Perquè avui Estats Units està en mans d'un boig i tot pot passar,
Ja. Penseu que aquestes dues eleccions, l'Iran i Estats Units, es podrien trobar en els 700 de final, si queden segons, cadascú del seu grup. Llavors, jo no sé la FIFA què farà. No sé on aniran a jugar.
Sortirien al camp.
clar.
Sortirien al camp
que vinguin a jugar, que vinguin
amb fusells.
Que vinguin a jugar aquí al Prat, al camp de l'Espanyol, i ja està, i ho arreglem tot, home.
Home, i també hi ha un altre cas, no només el de la selecció que parlem, sinó també d'un àrbitre somalí que l'han vinculat presumptament a organització terrorista i que el van tenir 11 hores a l'aeroport de Miami interrogant-lo i a última hora li van dir: senyor, vostè aquí no entra. Va girar cua, va marxar, però a més és que la FIFA no ha dit ni asa ni bèstia. Ha dit, doncs aquest senyor no podrà arbitrar.
Mireu lo que li ha passat al Zapatero per no aixecar-se a saludar la bandera. O sigui, què passaria al pobre que fotés un gol als Estats Units i li fes perdre campionat del món, no? Aquest no surt dels Estats Units, segur.
El corredor de la muerte, sí, sí, està claríssim.
Clar.
Sí, sí.
Està la cosa calenteta, però penseu una cosa, és que hem vist Jocs Olímpics on Rússia ha competit, els seus esportistes han competit sota bandera olímpica, distingint entre la situació política i la situació dels esportistes. Eurovisió, aquest certamen de música del continent europeu, la que també s'ha creat amb el tema de la participació d'Israel. Vull dir, la política al final la trobem a tot arreu.
A tot arreu.
El que passa és que, clar, qui gestiona totes aquestes convocatòries, aquestes iniciatives, aquestes actuacions, també han de tenir una mica de vista a l'hora de fer el que fan, perquè segurament que haurien pogut trobar solucions tant per aquest àrbitre somalí, que haurà de marxar a casa decepcionat perquè no ha pogut complir el somni de la seva vida, el millor àrbitre d'Àfrica, del continent africà, que no podrà debutar en un mundial.
Pensa que el futbol són peles, no? Són diners.
Sí,
i els
diners,
homes,
diners.
I els 4 o 5 milionaris més rics del món, tots viuen als Estats Units. Per tant, no cal dir què passarà si tu t'enfrentes amb un equip i, per desgràcia, pues et toca jugar amb els Estats Units. Pues es poden posar represàlies als àrbits, a les famílies, als entrenadors. Les dies, doncs, tindrà uns dies...
Esperem que no, Pedro, que no arribem a aquesta, aquesta situació.
Mira com va tot. Mira.
Ho deixem aquí i esperem poder gaudir del Mundial tranquil·lament, no?
Una vegada embafat de pilota, us dic adeu a tots plegats i que ho passem tots un bon estiu.
Gràcies, igualment. Adeu als tres, que vagi bé.
Adeu.